Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa. Agraïts, com sempre, que esteu sempre a l'altre costat. Una setmana més, 145 programes ja, els que portem. I un agraïment etern per fer-nos costat. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. I també en nom de tot l'equip que fem possible el Blau Marí setmana darrere setmana. Avui l'iniciarem parlant dels nous ajuts de la pesca que arriben d'Europa, el procediment participatiu per accedir als nous fons europeus del mar i la pesca. Així se'n diuen, a partir d'ara, FEM i no FROM. Ho farem amb Àngela Seira, subdirectora general de pesca de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu: el màxim d'informació i participació per part del sector. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins explicaran què és l'arjau en una barca. I a la part gastronòmica, el Ranxo a Bord ens prepararan un arròs amb escòrpora. Avui anirem d'havaneres en l'àmbit musical. El grup d'havaneres Mar Endins ens interpretarà el Canó de Palamós. I a Panorama Nàutic, amb el suport de la gent de panoramanautico.com, avui parlarem amb Gerard Esteve, el president de la Federació Catalana de Vela, que ens parlarà de l'actualitat, del pla estratègic del patí de vela i de moltes altres coses. I aprofitarem l'entrevista com a comiat, donat que, com sabeu, Gerard Esteve el pròxim dia 1 de juliol prendrà possessió com a president, com a nou president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en substitució de David Moner. A Plankton, l'Aurora Requena ens parlarà de la Badia dels Alfacs i el Manel de Ramon marxarà fins a Sant Carles de la Ràpita, a la secció de l'Arjau, per parlar amb Toni Cartes, que és col·laborador del Museu del Mar de Sant Carles de la Ràpita. Allà hi ha una exposició interessantíssima, La Costa al 1968, perdó, al 1961, abans de l'arribada del turisme. Per tant, benvinguts, comença el Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui en el programa Blau Marí volem parlar d'un dels temes que va centrar la jornada tècnica de pesca que es va organitzar a l'Ametlla de Mar, i ho volem fer amb Àngela Geira, subdirectora de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, sobre el nou Fons Europeu del Mar i la Pesca, perquè tot pareix indicar que hi ha noves maneres de treballar aquests fons. Senyora Geira, benvinguda del Blau Marí.
Hola, benvinguda. Ai, gràcies.
Com comentàvem, hi ha un altre concepte, no?, a l'hora de poder arribar a disposar d'aquests fons.
Bé, sí, el que nosaltres considerem, i també així ho proposa a la pròpia Unió Europea, és el que és el procés participatiu. Què vol dir això? Doncs és agafar el coneixement des de baix cap a dalt, el bottom-up, recollir les inquietuds, les necessitats i les mesures que es creuen més adients, per tal de que nosaltres, quan ara preparem el programa operatiu 2014-2020, fem incisió amb aquestes mesures que des de baix ens diuen que són les necessàries. I és per això que hem obert aquest procés de participació pública.
Per tant, és a dir, és el propi destinatari d'aquests fons qui us haurà d'ajudar a repartir millor tot el que pugui arribar, no?
Evidentment, aquesta és el desig de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que tots els sectors, perquè no és un únic sector, no és el sector pesca i aqüicultura únicament, sinó hi ha altres sectors que estan en l'àmbit de l'afer marítim, que s'ha integrat en aquesta nova política europea de la pesca, el que seran beneficiaris d'aquests fons.
Quin és el procediment d'aquesta participació de baix cap a dalt?
El procediment és molt senzill. Nosaltres, he de dir primer que nosaltres no podem fer un programa operatiu propi perquè estem sotmesos a l'Estat espanyol i nosaltres integrarem les nostres prioritats dins del programa operatiu de l'Estat espanyol. Però ells sí que ens demanen, com a comunitat autònoma, i a totes les comunitats autònomes de colindants també, ens demanen les nostres prioritats. És per això que hem obert aquest procés participatiu i com funcionem. Doncs nosaltres ara hem tret un document que es presenta amb una diagnosi del que és la situació actual. Es presenta unes aportacions d'AFO, de l'anàlisi de les debilitats, de les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de cada un dels eixos prioritaris que hi ha ara amb el que és el nou FEM, el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Tenim 6 prioritats bàsiques i aleshores aquí nosaltres hem posat una documentació que serveixi com punt de partida perquè la gent ens pugui fer l'anàlisi d'aquestes necessitats, ens fa una valoració pròpiament i després també de totes les mesures que estan regulades en el reglament FEM també ens posin una valoració al seu entendre de cada un dels sectors de si és una necessitat alta, mitjana o baixa perquè nosaltres puguem amb aquests inputs puguem donar les prioritats que ens demana l'Estat espanyol.
Per tant, això és dir-li a l'armador, al pescador, dir-li, senyor, per a tu què és més prioritari, això o això? Si has de rebre algun ajut econòmic que t'arribi de la Unió Europea, a on creus que et fa més falta i a on creus que és més necessari?
Exacte, això és el que pretenem, que cadascú ens diguin quines són les seves prioritats i les seves necessitats, perquè si te'n fixes, el que diem nosaltres és, tenim 6 eixos prioritaris. D'aquests, cada un té uns objectius específics marcats també en el FEM, en el Fons Europeu de la Pesca. Aleshores, per un cantó, el que fem és veure quines necessitats té aquest objectiu específic i les necessitats les valoraran ells de l'1 al 10 i per un altre, aquests objectius específics valorar amb les mesures, els ajuts que hi ha en el FEM, quines són la consideració d'aquesta persona que sigui més adient o no de subvencionar. I de fet, la feina en si, el document és molt gran i pots treure molta informació, però el que demanem per cada eix prioritari és només que omplin un Excel, un qüestionari que valoren del 0 al 10 per cada una de les seves necessitats i per altra banda que posin només 3 factors, alt, mitjà o alt, les mesures que podem subvencionar.
Per aquella gent que no és del sector, quin és el llistat aquest de possibles prioritats que ha d'escollir el pescador? És a dir, en l'àmbit de la funció del treball, en l'àmbit de les necessitats tecnològiques, quin tipus de prioritats se'ls demanen?
Tenim 6 eixos prioritaris, aleshores és un. El primer és la pesca sostenible, el segon és el món de l'aqüicultura, el tercer és l'aplicació de la política comú europea, el quart és el desenvolupament, és la promoció ocupacional i el desenvolupament local, el cinquè eix és el de la comercialització i el sisè és el de la política marítima integrada. Per tant, un com a consumidor podem anar potser en el sector de la comercialització. Vull dir que les persones que són alienes al sector extractiu podríem anar com a consumidors únicament i donar la nostra opinió i valorar el que nosaltres desitgem.
De totes maneres, estem demanant prioritzar sobre temes que tots són fonamentals també, és a dir, no estem valorant temes menors.
No, no, són amplis el sisè eix que s'ha integrat de nou aquest any, que és la política marítima integrada, agafa molts sectors de l'àmbit marítim que també tenen molt a dir, com són el sector de la nàutica, el sector de la immersió, els centres d'immersió, formació inclús, no? Perquè tots sabem que necessitem formació i les titulacions nàutiques també estan sotmeses a una normativa. I aquí hi ha molt potencial. També estem treballant paral·lelament per integrar el que és tota l'activitat del litoral.
Cada vegada hi ha més dificultats a l'hora de que arribin aquests ajuts. Un cop fet tot aquest treball, hi ha molt a repartir, subdirectora?
Això m'agradaria saber. Ahir precisament, el dia 13 de juny, es va fer pública l'aportació que tenia la Unió Europea, l'aportació que fa cap a Espanya, cap a l'Estat espanyol. Aleshores, ara nosaltres necessitem saber per comunitat autònoma quin és el repartiment que ens faran des de l'Estat cap a cada una de les comunitats. I no sé quin és el repartiment i com establiran aquest repartiment. Si serà, és que no ho sabem, però si serà per flota, si serà per població que tenim, si serà per activitat, pel sector o pels sectors, perquè aquí entrem en un àmbit molt més ampli. Per tant, aquest és el nostre gran desconeixement i que estem intentant dialogar amb Madrid perquè ens ho diguin el més ràpid possible, precisament perquè clar, hi ha moltes línies d'ajut en el FEB, però el que passa és que hem de prioritzar i no es pot donar poquet a cada una de les línies, perquè potser això és fer una mala política, sinó que el que hem de donar és crear un esforç per fer el que es consideri necessari des de baix, com he dit, i aleshores apostar per el que sigui més necessari d'acord amb el sector.
Heu copsat l'opinió? Quina és l'expectativa del sector a partir d'aquesta nova manera de fer per ells? Que ens consta que al pescador li agrada que vagi de baix a dalt i no de baix a dalt.
Sí, el que hem copsat és que estan agraïts de que almenys estem fent l'intent, perquè això ens suposa com a administració un treball molt més intens de feina, la veritat, per preparar-los d'una manera adient, d'una manera entenedora i d'una manera fàcil per donar la seva opinió, que és així com ho hem intentat. I ells estan agraïts de que almenys se'ls escolti i se'ls tingui en compte. Ara bé, també han posat de manifest la mancança que tenen ells i que a més així ens ho manifesten, de que són reacis a donar dades o són reacis a seure i a poder omplir aquests qüestionaris que estan molt ben senzills fets, però que a vegades o per mandra o per desconeixement o perquè ells estan acostumats a fer la feina i no a escriure, aleshores tenen por de que al final no siguin capaços ells mateixos a donar-nos aquests resultats. Aleshores demanen potser una participació a nivell territorial, de les federacions territorials, de que els ajudin o de que els assentin i que els hi facin la pregunta perquè així algú els hi agafi la resposta a donar. Sí, però estan contents, crec jo.
Aquesta suposo que és una de les mancances del sector, no? El fet de que el pescador és una empresa que tradicionalment ha pensat que quan acabava de pescar ja tenia la feina feta.
Sí, jo penso que el pescador té la idea que és pescador i que no és empresa, i aquest és el problema, que possiblement no és empresari. Això s'ha d'anar copsant a poc a poc. Jo crec que hi ha molts que ja han començat a fer alternatives a la seva activitat, diversificar la seva activitat, com és el pescaturisme o el turisme pesquer, per treure rendibilitat i no ser només amb la qüestió d'esgotament del recurs i buscar alternatives perquè s'han de guanyar la vida. Ells és una activitat econòmica que tenen i és on han de continuar. Però si som empresarials, a vegades té més sentit no sortir i hi ha menys despeses de gasoil, de sortida, etcètera, etcètera, i no anar a sortir per rendibilitzar poc, que a vegades aquest és el concepte que no entenen. Per tant, el que hem d'intentar també educar és amb això, de que siguin empresaris.
Àngela Gira, subdirectora de la Direcció General de Pesca, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per escoltar-me. Vinga, adéu-siau.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
És hora d'aprendre, és hora de conèixer més de la tradició marinera i aquí estan, com sempre, puntuals, com una tatxa clavats aquí, Rafael Martí i Joan Argentó per explicar-nos tot allò que la resta de mortals desconeixem, almenys els que no tenim la mar com a punt de referència professional després de la seva llarga carrera dedicada en aquest ofici. Benvinguts, com esteu?
Molt bé.
Bones, bé.
Avui què mos explicareu, què mos ajudareu a conèixer millor?
Avui pues, parlarem de l'arjau.
L'arjau.
És una peça de la barca, pues, això s'usava més antes a les barques de vela, avui també, però així aquestes barques que s'aguarden d'antigues, que porten lo timó antic, antes, i és un aparato com... És una barra, una barra que es munta i es desmunta i es posa damunt del timó. I en això fas servar la barca, és l'arjau.
En alguna ocasió m'ha explicat què vol dir servar, hem explicat lo del timó.
Avui en dia tot lo modern porten una roda i volten, però abans, principalment amb vela, l'arjau és una barra que et surt del timó pa que prova i tu...
I què és el que tu utilitzaves per fer moure el timó, no?
I tires pa que en un costat i la barca la fas en l'arjau, que es diu.
Clar, després quan s'ha modernitzat los timons estos de roda, no?
Sí, això més és a les barques antigues de vela. Avui encara n'hi ha bastant, però tot això de vela, les barques de vela...
I de motor.
I de motoret petites, no?
Poques, ja que són... Això ho porta més les barquetes antigues de vela.
Sí, els bussells portàvem dos bussells que amarràvem un estrall,
Sí,
tiraves però, als costats les barques grosses que portaves el motor gros, que a mans no podies,
pels professionals això ha passat a la història.
Sí, ara sí, ja. Però nosaltres no podíem ser així.
Es
porta tot timons hidràulics.
Era molt pesat. Sí.
Per tant, seria una barra que és la que s'utilitzava per moure cap en una banda o cap a l'altra el timó, no?
Sí, enganxa dalt. És una barra de fusta.
Una barra de fusta, normalment.
I abans eren, doncs, bueno, després de la disputa, les barques més grosses usaven el ferro, que era el que anaven dos bussells que tiraves, que arrastraves, bueno, o navegaves, on era amarrat, o amarraves en un costat, i au, fins que van sortir tots els timons pues, més, ja, més moderns.
Doncs pues bueno, pues hem conegut més. Avui hem sentit parlar de l'arjau, aquesta peça del timó, una peça que es portava antigament per a...
Bueno,
per a guiar, per a conduir, per a servar amb el timó. Mos veiem ara a la secció gastronòmica. Fins ara.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
Joan Argentó, Rafael Martí, què tal? Preparats ja? Teniu bé les eines i el material damunt de la taula? Avui què mos preparareu?
Avui farem...
Ja està tot preparat, ja.
Arròs amb escòrpores.
Arròs amb escòrpora. Per tant, bueno, doncs sí, un arrosset...
Són boniques, són unes escòrpes maques grosses. N'hem agafat 4 o 5, n'hi ha.
Més o menys, de quin pes, per a que la gent...
150 grams cada una bons, fan?
Un quart de quilo cada una bons.
Un quart de quilo cada una.
Maques, són molt maques.
Quatre escorpes fan un quilo.
Les haurem de netejar primer?
Sí, les hem d'escatar, tallarem les punxes, que això té molta punxa del llom, i la de baix també, que en té una detrás.
Li traurem el cap o no caldrà?
No, l'estriparem, li traurem les tripes, les vísceres, i la... L'escatarem bé, la rentarem bé i farem a les 4 el mateix. Sanceres.
Sanceres. Molt bé. Una vegada tindrem el peix arreglat...
Ja tenim el peix arreglat.
Lo salarem abans de...
Sí, es pot salar.
Jo quan ho vagin a clompar l'escorpora, que els hi poden netejar? La poden netejar millor que la netegin a la pescateria, perquè si no, si no la saps netejar, pots punxar.
Perfecte. I després hi ha l'arròs, que també és un, és un material molt utilitzat també a,
sí,
la cuina,
bueno,
marinera.
Pues, una vegada tenim les escorpes ja llimpies i salades, prepararem un sofregidet, posarem unes quantes verduretes com a carlota, un pimentonet roig i quatre baixoquetes, tot trinxadet, i ho sofregirem. Quan les verdures ja estan poxadetes, li posarem la picada, com la de costum, el morter, dos allets trinxats, una mica de julivert, una tomaqueta i una mica de prever roig. I tirarem la picada, dos remenades, una vegada està, i li acabat ja li tirarem l'aigua, aigua, la que toqui, i tirarem les escorpes al caldo, i quan comenci a arrencar el bull, posarem l'arròs. Igual, al cap de 15 o 20 minuts. L'escorpa no ha de bollir molt per a que es desfaci. Vull dir que els 20 minuts, els de nou que li costa l'arròs per a deixar, doncs ho aguanta bé, lo tastarem
de sal, no?
De sal, una vegada ho tinguéssim bé, ja ho paga foc i...
Les verduretes, són... quan les hem de posar?
No, les hem poixat al començament.
Les hem poixat al començament.
Sí, sí.
I les deixem, no les traiem, les deixem allí, eh?
Sí, sí.
I després hi posem el sofregit, les verduretes... Se
sí, les verduretes és el primer que hem tirat al caldero.
I després,
no sé si ho he dit.
Sí, sí, i després
i
ho barregem amb el sofregit.
I una vegada ja estan poixadetes, tirem la picada.
Molt bé.
I dos remenades, i quan hi ha la picada, l'all... i el veus que canvia de color, tirem, ja tirem l'aigua.
Tirem l'aigua, després tirem les escòrpores.
Sí, i ja quan està. Ha començat a bollir, l'arròs.
L'arròs, molt bé. I després pues, l'arròs quan veiéssim que està
al
punt...
tastar-lo de sal, i quan veiés que l'arròs està...
Està al punt,
allà, als 16 o 17 minuts.
L'arròs mos ha de quedar una miqueta especial.
Caldoseta.
Arròs caldoset.
Caldoseta.
Molt bé, doncs, bueno, arròs amb escòrpora, que és el plat que mos heu preparat avui. Rafael, Joan, hasta el pròxim programa.
Vinga, adéu-siau.
L'acordió del grumet.
Avui a l'acordió del grumet ens arriben el grup d'havaneres mar endins, el tema, el canó de Palamós.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat el Blau Marí, el president de la Federació Catalana de Vela, el senyor Gerard Escoda, per analitzar una mica l'inici de la temporada més forta o de més presència de practicants de vela en aquest mitjà, en el mar, no? I a la vegada doncs, també per parlar d'altres temes d'actualitat, perquè hi ha novetats dins de les activitats que organitza la Federació Catalana de Vela, que impulsa la Federació Catalana de Vela, i també tindrem ocasió de parlar amb el president doncs, de les noves expectatives que es creen al voltant de la seva figura i del futur en la gestió i al capdavant d'aquesta Federació de Vela. Gerard Esteve, benvingut al Blau Marí, com estem?
Què tal?
Suposo que t'agafem en un moment en plena efervescència de la teva figura i en boca de tots els mitjans, no?
Bueno, aviam, de fet, jo no sóc res més que un catalitzador i un servidor de l'esport català allà on em demanin. He estat 5-6 anys a gestar amb els patins de president de l'associació, després he estat 5-6 anys també doncs, a la Federació de Vela i ara doncs, agafo un nou repte amb molta il·lusió, moltes ganes, amb un equip extraordinari i amb projectes per no acabar, no? Fins l'infinit, diguem-ne. Però amb molta il·lusió, moltes ganes i sempre amb aquest esperit de servei a l'esport. Ha sigut un relleu, diguem-ne, molt tranquil, molt pactat. De fet, nosaltres som continuistes. És a dir, nosaltres ens vam presentar a les eleccions conjuntament amb el president Monés, jo anava de vicepresident, i vam sortir doncs, elegits per unanimitat. Després s'ha fet a mig, diguem-ne, a mig mandat, el president Monés deixarà la presidència ara l'1 de juliol i jo passaré a ser el president, però de forma tranquil·la i també ratificat per la Junta Directiva i per l'Assemblea per unanimitat. O sigui que en el món de l'esport hi ha una unanimitat molt, molt important, no?
Per tant, podem dir que no és ni un canvi traumàtic, ni és un canvi obligat, ni és un canvi de cap tipus. Simplement és un canvi natural, pactat, i en el que heu tingut temps de poder parlar de tot, no?
Sí, i a més, a vegades la gent diu, escolti, vostè és continuïtat, com en un sentit no perjudicatiu, però sí molt conservador, no? I aquí la gràcia del cas és que si alguna figura hi ha hagut revolucionària en el món de l'esport, sempre ha sigut precisament el president Monér. Per tant, ser continuïtat del president Monér vol dir a la vegada ser revolucionari. I des d'aquesta perspectiva, doncs, amb il·lusió i ganes, continuem el projecte que va endegar el president Monér ara fa 17 anys i que tanta volada ha agafat.
Aquest pas enrere del president de la Unió, aquesta responsabilitat que assumeix Gerard Esteve, què és el que passarà ara en la Federació Catalana de Vela?
Bé, la Federació Catalana de Vela, nosaltres vam ser relegits fa aproximadament un any, per tant, queden 3 anys de mandat, i el vicepresident primer, que és el Xavier Torres, agafa la presidència de la Federació, també amb un relleu pactat i tranquil.
Suposo que no em podràs negar que, tot i que assumiràs noves responsabilitats, tindràs un ull mirant a la Federació de Vela, no?
Home, el meu cor sempre estarà en la vela. Jo sóc un practicant en actiu del món de la vela i, per tant, no només la meva pràctica, la meva afició, sinó també el meu cor sempre estarà vinculat amb el món de la vela.
Anem a encetar temes d'actualitat, Gerard, perquè precisament encetem temporada d'estiu i això vol dir practicants de la vela en el mar. És a dir, activitats a tots els clubs nàutics, activitats de tot tipus, regates, escoles de vela, cursos... Déu-n'hi-do l'activitat que el nostre país assumeix en aquesta època que comencem, no?
Sí, la veritat és que estem en un moment molt efervescent del que és els esports nàutics i concretament l'esport de la vela, i cada vegada més tenim més gent que s'acosta a les nostres escoles de vela per sortir a navegar. L'any passat van passar més de 95.000 persones a l'any per les nostres escoles de vela i la previsió aquest any és superar els números de l'any anterior.
Una activitat que passa per infinitat de regates, campionats d'Europa, clubs nàutics com, per exemple, el Balís, o ara, d'aquí a pocs dies, també Castelldefels, que assumeixen proves importants de diferents sectors del món de la vela. És a dir, que el nostre país està capacitat per acollir aquestes competicions, està capacitat per exportar esportistes en competicions exteriors i que, per tant, la vela catalana disposa de molt bona salut, no?
Nosaltres estem en aquests moments en un moment absolutament durat i dolç, perquè, fixeu-vos, nosaltres, com a vela catalana, i això és la unió de tots els clubs, som la primera nació del món amb èxits esportius. L'any passat vam aconseguir 12 campions del món, 14 d'Europa i més de 30 campions d'Espanya. Aquests èxits esportius mai havien passat ni a la vela catalana ni a la vela a tot l'Estat o a Europa. No? Per tant, tenim una cantera de gent amb un talent excepcional. A més, vam començar un projecte ja fa 4 anys, que era el projecte del nostre món és el món. És a dir, no és només important ser els millors del món, que això, amb aquests resultats, podríem avalar-ho, sinó que els millors del món vinguin aquí a casa nostra. Això què vol dir? Vol dir que els nostres clubs i la pròpia federació ha de fer un esforç per organitzar esdeveniments internacionals. L'any passat vam organitzar 5 proves de mundials, 5 europeus i més de 12 competicions internacionals de rellevància. No? Això ens situa com a referent d'organització d'esdeveniments, però a la vegada també en el món de l'esport a nivell internacional.
Entre altres temes d'actualitat, en els darrers mesos s'ha presentat un pla estratègic per al patí de vela.
Bé, de fet, nosaltres el que vam fer fa 6 anys quan vam arribar a la federació, bueno, de fet fa 6 anys, sí. El que vam fer va ser un pla estratègic general, no? Amb uns programes generals per aconseguir uns objectius i un pla d'aconseguir això. Dintre d'aquest pla estratègic, una de les coses que volíem era que cada disciplina desenvolupar el seu propi pla estratègic per ajudar a créixer. I hem començat amb el món del patí, en el que han sortit xifres, jo crec que força curioses, o que almenys la gent no n'era conscient, com que, per exemple, el 36% dels clubs nàutics a Catalunya són clubs de patí, o que el 25% de les escoles de vela de Catalunya també són, són de patí. O com que a Catalunya hi ha 780 patins sèniors censats i més de 200 patins júniors. Per tant, estem parlant de pràcticament 1.000 barcos, 1.000 patins a vela al llarg de tota la costa catalana, que es diu aviat. Per tant, han sortit xifres molt interessants i, a més, han sortit projectes a desenvolupar per la promoció de la vela, doncs molt, molt interessants també, no?
El patí seria una d'aquelles coses que ens sentim molt nostra, no? Patí de vela, patí català... d'alguna manera el tenim molt arrelat, doncs.
El patí és l'embarcació nacional de Catalunya, una embarcació que va néixer a la ciutat de Barcelona, al qual el propi Ajuntament la va declarar embarcació genuïna de la ciutat de Barcelona, però a la vegada és nacional de Catalunya.
Això demostra aquest pes que té, aquest 36% entre els clubs, aquesta quantitat més important entre les escoles. A part del patí de vela, quina seria l'altra modalitat de vela o les altres modalitats de vela que tenen més pes i estan tenint pues, una evolució millor a casa nostra?
Bueno, les infantils, clarament, no? L'Òptimis és espectacular, la quantitat d'Òptimis que tenim al llarg de tota la costa catalana, i no només això, sinó la capacitat que té de regenerar-se, no? Perquè l'Òptimis, com que és una classe infantil, entren i surten nanos, no? Doncs els campionats els hem de fer tancats perquè si no tindríem massa gent, o sigui, hi ha un èxit absolut i rotund en aquest sentit, no? Però, a més, a part d'aquesta classe, tenim la classe creuer, que són els barcos que estan en els ports nàutics, aquests barcos més grans, que també està tinguent una activitat frenètica. Tenim més de 2.500 llicències només d'aquesta classe, per tant, és una classe clarament a l'alça.
Durant aquests mesos d'estiu, ja en vam parlar en una ocasió i ho comentàvem a la introducció, les escoles de vela i els cursets estan en plena actualitat. Quasi cada club que tenim repartit per tot Catalunya és quan hi ha més activitat d'aprenentatge, no?
Sí, de fet, Catalunya té un club cada 3 quilòmetres. Exactament, tenim 540 quilòmetres de platja aproximadament i tenim uns 170 instal·lacions esportives nàutiques entre clubs i escoles de vela. I aquestes escoles de vela, a més, hem fet un sistema d'ensenyament unificat que funciona per ítems i que està tot informatitzat, que dona molt més servei a l'alumne. I a més hem fet una plataforma també de venda de producte a nivell internacional, per tal de que aquella gent que des de Londres, des de Nova York, des d'Alemanya vulgui passar les seves vacances a Catalunya, sigui capaç de trobar packs també per disfrutar del món de la vela i així ajudar a finançar amb recursos propis els nostres clubs i les nostres escoles de vela, no? Això què ha provocat? Doncs això ha provocat un augment clar de la participació del turisme en les nostres escoles de vela, que ens permet, diguem-ne, treure aquests recursos per després poder invertir els nostres esportistes, no? Paral·lelament a això, durant l'hivern i la primavera hem estat treballant amb molta força, tant amb la Diputació com amb els diferents centres escolars, per tal de fer la promoció que nosaltres en diem vela escolar, no? El que és aplicar la vela no només fora de l'àmbit, diguem-ne, curricular, sinó dins del propi àmbit curricular. I en aquests programes ens han passat més de 45.000 nanos al llarg de tota la costa catalana, que és la gran tasca que fan els nostres clubs nàutics.
Ara fa pocs dies acollíeu també en el marc de l'Escola de Vela, de la Federació Catalana de Vela com a activitat nàutica, la presentació del manual de les bones pràctiques per a la natació a mar oberta.
Sí, de fet, el Centre Internacional de Vela l'hem transformat en el Centre Internacional d'Esports Nàutics, i aquí el que estem treballant és en diferents disciplines nàutiques per tal de desenvolupar i fer créixer, doncs, tot el que és l'esport nàutic, no? Tenim natació d'aigües obertes, tenim rem, piragüisme, duatló, triatló, etc. Hi ha altres esports que també estan vinculats en aquell centre, no? I un dels que està més vinculat, doncs, és el de natació d'aigües obertes a través de la Federació Catalana de Natació i d'un club que es diu Radical Swim, que el que hem fet, col·laborant també amb els nostres tècnics i a les nostres instal·lacions, doncs, és elaborar un reglament, unes guies, unes notes de recomanació per a tots aquells que volen nadar, que surten a nadar a mar obert i que, com que cada vegada està creixent més aquesta afició, també s'ha de regular. Però no s'ha de regular per limitar aquesta afició, sinó per donar més i millors garanties a la pràctica esportiva.
Gerard Esteve, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Et desitgem moltíssima sort en les teves noves responsabilitats i no serà l'última vegada, encara que no estiguis en el món de la vela, que parlarem en aquest programa. Gerard, moltes gràcies.
Espero que així sigui i, com sempre, estic a la vostra disposició per tot allò que necessiteu, perquè, de fet, el que més omple i el que, diguem-ne, el full de ruta és precisament aquest, ajudar a créixer i a fer millor el món de l'esport.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encetem la part científica del nostre programa amb l'Aurora Requena, de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins. Aurora, benvinguda.
Hola.
Avui marxem d'excursió, no?
Efectivament, avui
com
ens toca l'excursió.
Com sempre, toca preguntar-te on ens portaràs avui.
Avui, a l'Abadia dels Alfacs.
Això està?
Això està molt a prop d'on estem gravant aquest programa. Això està al Delta de l'Ebre.
Al Delta de l'Ebre. Bueno, suposo que un lloc interessant en quant a espai natural i en quant a aprendre coses, no, allà?
Efectivament. I és que era quasi un delicte que després d'un any parlant d'espais naturals i fent excursions encara no haguéssim anat al Delta de l'Ebre.
Pues vinga, comencem.
Molt bé. El Delta de l'Ebre, com ben sabeu, és el delta que tenim més important a la península ibèrica. El riu Ebre fa quasi 1.000 quilòmetres de longitud i és el més important que tenim. I creua un munt de terres a les que dona vida i aigua, i arriba al Mediterrani, bueno, ja ho sabem, una miqueta sec, no? La veritat que arriba una mica més sec del que hauria d'arribar. Això podem pensar que igual no afecta el mar, però afecta completament i directament del mar, perquè hi ha un munt de nutrients que no arriben a les aigües del mar. I això afecta a tota la biodiversitat, però a més també afecta a aquesta zona, que és la zona del Mar de l'Ebre, que és una de les zones més productives i més riques en pesca de tota Catalunya. Val?
Una part del delta és espai protegit, no?
Efectivament, quasi tot. Gran part del delta, una part del delta és espai protegit, és com a parc natural, que té uns 320 quilòmetres quadrats, i realment mereix una excursió de 3 o 4 dies, val? Perquè hi ha moltes coses a conèixer, tant a nivell de la població d'aus, tant les residents com les migratòries, també per conèixer tota la cultura al voltant dels conreus de l'arròs, per conèixer també gaudir, òbviament, de les de les platges llargues, llargues de sorra i de les dues badies. En tenim al delta dues badies, una cap al nord de la desembocadura i una altra al sud, que es van crear, que s'han creat degut gràcies a la deposició, a l'acumulació durant anys de sediments que portava el riu Ebre. I com és un espai tan gran, avui només ens centrarem i farem l'excursió a la badia dels Alfax. Val? Aquesta de les dues badies és la que es troba més al sud. Diguem-ne, si estem al riu i mirem la mar, és la que es trobaria a la banda dreta. La badia està formada per una part de la badia és la part central del delta, l'altra és una gran barra de sorra, que és la barra del Trabucador. És una barra de sorra superllarga, que és una platja preciosa, i és una barra que molts cops desapareix quan hi ha temporals. Els temporals, quan hi ha grans temporals, la barra es queda sota l'aigua. Al final d'aquesta barra de sorra ens trobem a la península de la punta de la Banya, val? Que té, òbviament, aquest nom per la forma que té. Quasi tot aquest espai es pot visitar, es pot trepitjar, pots fer de tot, pots nadar, pots fer de tot, excepte la punta de la Banya, val? Perquè la punta de la Banya és reserva natural i no està permet el pas, no es pot passar. I a més és un dels espais on es troben les més grans poblacions de flamencs i de gavines corses de tot el parc. Al costat de la punta de la Banya es trobarem unes muntanyes blanques, que sempre que vaig amb algú així d'excursió sempre em pregunta: què són aquestes muntanyes blanques que n'hi ha aquí? Què és això? Doncs pues, bueno, és sal, val? És sal. És una salinera que n'hi ha allà des de fa uns 200 anys que està produint aquesta sal i que és una mica curiós de trobar, no? De pensar de trobar-la aquí dins d'aquest parc.
Però són muntanyes de sal amuntonades, acumulades. No són muntanyes de les quals s'extrau la sal.
No, efectivament, la sal s'extrau del mar. El mar se va acumulant i va formant unes muntanyes de bastants metres i que, clar, com tot el delta és tan pla, criden l'atenció, sobretot l'atenció del visitant, així més espontani.
Parlar de la badia dels Alfax és parlar de Sant Carles de la Ràpita, no?
Evidentment. La banda de terra ens trobem a Sant Carles de la Ràpita, que tenim 7 platges urbanes per poder gaudir de la badia. És un dels pobles més grans de les Terres de l'Ebre i és el primer port de Catalunya en diners ingressats gràcies a la pesca. Heu de pensar que es pesca bastant, es pesca molt i, entre d'altres coses, es pesca molt de llagostins. Són les jornades gastronòmiques de les més famoses del poble, són les jornades del llagostí. La badia està oberta cap a Castelló, val? Perquè us feu una idea. Per aquesta part que està oberta és on rep directament les aigües del Mediterrani. Dins de la badia, com podem imaginar, n'hi ha de tot. Podem trobar-nos vaixells de lloguer donant voltes, els kitesurfers, que has d'anar amb compte si no vols que et donin un cop. I també ens trobem unes 80 muscleres. Les muscleres són aquestes estructures d'on pengen moltes cordes plenes de musclos i d'ostres que són cultivats per una decena de musclaires. És una de les majors zones de producció de musclo de tota Espanya. La badia no és molt profunda, no és molt profunda.
Sí, tenim... no hi ha gaire profunditat, no, el que és la badia.
Un 2 metres, no, el que és la part d'aigua de mar no té molta profunditat. De fet, si vols el que és nadar, si estàs, per exemple, a la zona de la barra del Trabucador, has de caminar metres i metres per aconseguir que l'aigua et cobreixi una miqueta. Però bueno, a canvi, és un espai perfecte per agafar tellerines i d'altres bivalves que viuen a la sorra i que, bueno, tradicionalment s'han agafat molts. I bueno, clar, evidentment...
Què podem fer aquí?
Com anar, sí. Això, com anar a aquest espai i no ficar-nos a l'snorkel, i més nosaltres, el plàncton, que tant ens agrada sempre les ulleres i el tub. Aquí realment nosaltres ens va sorprendre el primer cop que ho vam fer, perquè vam gaudir d'un espectacle de nacres. Si recordeu les nacres, que hem parlat en algun altre programa, és una mena de musclo molt gran, recordeu, que pot fer quasi un metre, i que viu clavat a la sorra. Doncs aquí, a la badia del Alfax, ens trobem nacres per desenes, un al costat de l'altre, pum, 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 pum. De fet, és tan gran que la gent de l'IRTA, de l'Institut d'Investigació, pensen que és la segona població més gran de nacres de tot el Mediterrani. O sigui, que crec que mereix la pena de ficar-se unes ulleres i anar a mirar-les. A banda, també es poden trobar moltes estrelletes de capità, per exemple, que són aquestes estrelletes petites, com una moneda de 2 euros, de color verd, també algun cuquets, algun que altre nudibranqui, que sabeu que són aquests llimacs de mar que tenen uns coloraines molt espectaculars, I tot això, sense, no has de ni saber nedar, perquè tot això t'ho trobes amb l'aigua pels genolls. Val? Així que realment és un bon lloc per a fer snorkel i per a veure un altre tipus de diversitat. I, bueno, i si tens sort pots veure igual alguna tortuga babaua que està per ahí perduda.
Una bona sortida, no? La Badia dels Alfacs.
Molt recomanable.
Molt recomanable.
Per dalt i per baix.
Per dalt i per baix. Pues Aurora, hasta el pròxim programa.
Molt bé.
L'Arjau.
I avui el Manel de Ramon, que marxa cap a Terres de Sant Carles de la Ràpita. Avui hem tingut a l'Aurora Requena a la Badia dels Alfacs i al Manel de Ramon a Sant Carles de la Ràpita, on ens plantejarà un pas enrere, és a dir, ens plantejarà concretament una mirada al record.
Doncs avui dintre de l'Arjau anem a fer un repàs a la història de la costa des de la Ràpita fins a Peníscola. Com era aquesta costa abans de que arribés el turisme en aquesta part del litoral català i també part de la comunitat valenciana? Per parlar d'aquesta exposició que podrem visitar ja aquest cap de setmana al Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita, parlem amb Toni Cartes, que és col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre, al que està adscrit aquest Museu del Mar de Sant Carles de la Ràpita. Toni, benvingut, què tal?
Hola, bon dia.
Anem a parlar una mica d'aquesta exposició, una curiosa exposició que ensenyarà la costa a principis dels anys 60. Concretament, què és el que podem veure?
Bueno, l'exposició està formada majoritàriament per fotografies aèries que han estat cedides per un particular per al Museu de les Terres de l'Ebre, i aprofitant que eren fotografies inèdites i que tenen interès, no, per fer això, per mostrar-nos el moment de canvi, no, de la costa tradicional a la costa on començaven a haver les primeres instal·lacions dedicades al turisme, se va pensar que seria, bueno, s'ha de crear aquesta exposició que és itinerant, i que ara mateix, pues, està formada per 24 fotografies que recullen les 5 poblacions d'aquest tram final, no?, de la costa que hi ha a cavall de Catalunya i el País Valencià, la Ràpita, Alcanar, Vinaròs, Benicarló i Peníscola. Uh-huh. I a més, per donar-li una mica més de contingut i també que fos com una exposició més intimista, que ens ajudi una mica a pensar a tots, també té aquesta voluntat, no?, de reflexionar sobre una mica sobre el fenomen del turisme. S'ha encarregat a diferents personalitats d'un de cada població, que normalment no hi ha historiadors locals, gent que col·labora en la premsa local, gent que ha fet treballs de recerca, no?, al voltant de l'evolució d'aquestes poblacions, i que han viscut tot aquest procés en primera persona. Se'ls van encarregar un text que acompanya les fotografies de cada població, i aquests textos, pues, també tenen una mica la gràcia o la virtut que estan escrits de manera subjectiva. No és el típic text en dades empíriques de no hi havia xalets, ara hi ha 5 urbanitzacions, sinó que és com recorden ells haver viscut aquesta transformació.
Efectivament, hi haurà una visió històrica de com ha evolucionat aquest tram de la costa catalana i també recordada per personatges, per personatges que han viscut aquesta eclosió del turisme al tram de Sant Carles de la Ràpita fins a Peníscola. Què és el que més t'ha sorprès d'aquestes fotografies de la evolució que ha tingut aquest tram?
Sorprèn molt, si no és una persona, no, que hagués nascut a aquesta època i mirant les fotos pugues reconèixer els espais, que costa moltíssim reconèixer que el que estem veient és la nostra costa. Penseu que a aquestes fotografies que exposem tenim que els horts arriben estan separats de la mar només per una línia de còdols o per una fina línia de sorra, no?, per les platges.
És a dir, que els garrofers i les oliveres arriben arran de costa.
Sí, però està dins la mar, quasi. Mm. Igual que tenim, pues, espais d'horta, no?, on se veuen totes les sínies, i que actualment això està complet, bueno, ha desaparegut tot, no queda res.
Com també suposo ha hagut canviar la silueta de la costa amb amb el creixement dels ports de les localitats, que han passat de ser pesquers en aquella època a ports esportius, alguns d'ells dels més importants de Catalunya, com el de la Ràpita, no?
Sí, és l'altra de les coses que sorprèn, que el que són els fronts marítims de les poblacions han canviat moltíssim, tant en el que fa a les infraestructures, no?, relacionades amb la pesca, no?, la zona dels ports, la ubicació de les llotges, la distribució dels diferents dics i contradics, l'aparició, no?, a partir ja de finals dels 60, que en aquestes fotografies no els veiem, però, per exemple, no, los ports esportius, la fàbrica del ciment i el seu port, que tampoc en aquestes imatges no la veiem, i en conseqüència tampoc la gran pedrera que hi ha al costat. I l'altre canvi que veiem també, pues, és els passeigs marítims, tampoc existien, no? Aquesta zona d'Horta i Garrofera que estàvem comentant que hi havia.
Efectivament. Una exposició que es fa gràcies a aquesta aportació, crec que és d'un veí d'Amposta, anònim.
Exacte,
que ha volgut fer arribar aquestes fotografies aèries al Museu de les Terres de l'Ebre i que es podran visitar al Museu de la Mar. Sí que hi ha algun tema curiós, no? Com per exemple, que en el moment de fer la fotografia a Peníscola hi havia un esdeveniment que ha estat important, no?
Sí, 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 sí. Justament quan se va fer ese vol aèri, les fotografies de Peníscola, el que estem veient és el rodatge de la pel·lícula del Cid, la València del Cid, me sembla que hi ha la pel·lícula, no? I és també el que ens ha permès datar amb bastanta exactitud les fotografies cap a mitjans de l'any 61.
Seria l'any 1961 quan es va gravar aquesta pel·lícula al castell i a la platja de Peníscola amb Charlton Heston, ni més ni menys, i Sofia Loren. No sé si van arribar a estar aquí a Peníscola, però alguna imatge sí que hi ha dels actors, amb persones del nostre territori que es van apropar fins allí. Per tant, una exposició que ve a ser retrospectiva, històrica, però també en un cert punt de melangia, no? De recordar aquella costa del sud de Tarragona i del nord del País Valencià a principis dels 60.
Sí, 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 sí. A barres d'això, llegint els textos dels diferents autors que han col·laborat en ella, veus, te'n dones compte que sí, de Can Lloren, pues això, no? Està a platja, també perquè eren més joves, no? Eren nens, quan el que ells recorden és de la seva joventut, suposo que això també influeix, però te'n dones compte que sí, que Lloren a aquella costa, en les aules que tenien, els paisatges que hi havia i que ara pues, estan, bueno, han canviat completament.
Doncs una bonica exposició que es podrà visitar ja aquest cap de setmana en aquest Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. Per cert, Toni, crec que és la segona exposició que es fa, com a molt, no?
Sí, 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 és la segona temporada que fem. Som un equipament nou i encara estem començant amb això.
Doncs ja ho saben, a Sant Carles de la Ràpita, al Museu de la Mar, aquest centre adscrit al Museu de les Terres de l'Ebre, es podrà visitar aquesta magnífica exposició per als aficionats a conèixer la costa de Catalunya, també en aquest cas del nord del País Valencià, als anys 60, la costa de la Ràpita, fins a Peníscola, abans de que arribessin els turistes. Gràcies, Toni, feliç jornada, que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies, a vosaltres.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies per atansar-nos la informació d'aquesta exposició, que segur que serà interessant de veure i que segur també pues, que allí s'hi veuran reflectits no només aquesta costa, sinó totes les parts de la costa catalana, que si fa o no fa, pues, eren prou similars en aquella època. Irreconeixibles, vaja. I nosaltres hem de marxar, recordant que hem iniciat el programa parlant amb Àngela Seira, subdirectora general de Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre aquest procediment participatiu per accedir als nous fons europeus de la mar i la pesca. Joan Argento i Rafael Martins han parlat del que és l'Arxau a bord d'una barca, un nom molt conegut, sobretot perquè és una secció també del programa Blau Marí, i ens han preparat un arròs amb escòrpora. El canó de Palamós, la manera interpretada per Mar Endins en el programa d'avui. A panoramanautico.com, com sempre, amb la col·laboració de la gent de Panorama Nàutico, pla estratègic del patí de vela i actualitat amb Gerard Esteve, actualment president de la Federació Catalana de Vela i futur president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. L'Aurora Requena ens ha fet una excursió per la Badia dels Alfacs i, com hem sentit recentment, Manel de Ramon ha parlat amb Toni Cartés, col·laborador del Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita, on hi podem veure una exposició que ens acostarà a com era la costa de la Ràpita fins a Peníscola, abans de l'arribada del turisme allà pel 1961. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Fins aquí el programa Blau Marí d'aquesta setmana. Ens retrobem en el pròxim programa. Adéu-siau, una abraçada molt forta.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.